el portaràs cap al camí que interessa.
Sí, ara mateix em trobo davant de la Universitat de Barcelona, diguéssim que aquí és on hi ha gent aquí fent cua per veure si poden formar. Mira, per exemple, hola, què tal? Que esteu fent cua per tenir informació?
Sí, sí, estem fent cua.
Estàs menjant també, no?
També estic menjant perquè ja és molt tard i tenim molta gana.
Molt bé, molt bé. Escolta, què voleu fer? O sigui, teniu clar què voleu estudiar de grans?
Més o menys.
Jo, si vols, t'ajudo. Jo soc formador professional.
Vale.
Què, una mica, aficions, què tens?
Llegir.
Fantàstic. El teu horòscop?
Aquari.
Aquari, molt bé, vale. El jugador preferit del Barça?
Ningú, no.
Vale, molt bé, molt bé. Tots, hauràs d'estudiar a Lleida. Mira, cap aquí, que t'acompanyo.
Però, Estadella, però quina... Però quines preguntes són aquestes? Quina informació treus d'això?
Home, perquè jo ja sé una mica, no li agrada el futbol, li agrada llegir, vol una mica d'intimitat, soledat, a Lleida, comunicació audiovisual. Perfecte, mira cap aquí.
Ara porta Lleida, a Lleida, comunicació audiovisual.
Sí. Però... Com et dius, per cert?
Ariadna.
A veure, Ariadna, a veure si li encertem.
De Santa Coloma Gramenet.
Més on toco.
Bueno, ei, dos horetes cap a Lleida, no passa res. Què et sembla, Lleida?
No sé, no hi he estat mai.
Bueno, doncs, t'hi correràs 4 anys. Mira, un moment.
Mira.
Comunicació, t'hi veus?
No.
Vaja.
Això, és que els aquaris sou així.
Anem bé,
I enginyeria?
No.
Bueno, però això t'anirà bé per estudiar coses, sí. Hola, què tal? Hi ha una noia una mica que vol estudiar enginyeria. Com tenim el tema, a Lleida?
Quina enginyeria?
Quina vols, tu? Jo crec que quines n'hi ha?
N'hi ha unes quantes.
La més barata?
Bueno, hi ha unes quantes que volen igual, no?
Ah, doncs...
Podrà millor el Guillem.
La que tingui més sortides laborals. Quina pot ser, si us plau?
Grau en Organització Industrial i Logística.
Perfecte, aquí deixo, fins ara, adéu, vaig a buscar més gent, ja està.
Bueno, però a veure, un moment, no, però a veure, però si l'Ariana ahir que no l'interessava, què vol dir la deixo?
O sigui, t'interessa o no?
No, que sóc de lletres.
Ah, hòstia, és de lletres.
I la porten a enginyeria.
De lletres? Ah, mira, a Lleida també hi ha lletres.
Adiós.
Per favor, si a Organyà està el llibre més antic de Catalunya. Mira, lletres, què vols estudiar? Filologia, Geografia, Història i Comunicació?
Filologia.
Filologia què?
Clàssica teniu?
Sí, tenim.
Mira,
catalana!
Ole!
Bravo! Bravo! Ara! Molt bé, Estadella! Al principi no, però ara sí,
Ara, un moment, mira, tens sortida laboral, tu, que vols estudiar gran?
Vull ser futbolista.
Futbolista? Segueix, no estudis, aquest és el rotllo. Fins ara. Un moment.
Molt bé.
A veure si trobo algú.
Jo mira,
aquí hi ha uns
nanos.
Hola, què tal, nois? Que veig que esteu jugant aquí, hi ha una màquina aquí a la UPF. Teniu clar que voleu estudiar grans?
Més o menys.
Vols que t'ajudi? Jo soc formador professional.
Vinga, va.
Com et dius?
Pol Miró.
Pol Miró, d'on ets?
D'Andorra.
D'Andorra?
Hòstia.
Youtuber.
Youtuber o té calés,
No.
Escolta'm, horòscop?
No ho sé.
Va, no saps el teu horòscop? Quin dia vas néixer? Hòstia, a veure...
Ai. El Saló de l'Ensenyament, recordem que estem aquí, preparant futurs especialistes.
Està mirant el DNI.
A veure el DNI, ho està mirant? Està mirant el dia que vas néixer?
Sí. No, home, no m'ho puc creure,
això. Hòstia, a veure, quin dia vas néixer? No pots saber el dia que vas néixer?
Ah, vale, ja surto.
Aquí estàs parlant ara l'estan trucant.
Adéu.
Aquí parla, o sigui, t'estic entrevistant.
Una companya, que ja marxem.
Una companya?
Vaig néixer el 26 d'agost del 2006.
I per què has dubtat tant?
Perquè no em sortia el número.
A veure què vol ser de gran, perquè ens allunyarem de la seva especialitat.
Sí, exacte. Què t'agradaria ser de gran una mica? Què et batega, tu?
Dissenyador d'interiors o arquitecte?
Ostres, caram.
No, ni una cosa ni l'altra.
Quin és el dia, el dia preferit de la setmana?
El...
Divendres,
segur. El dimecres.
El dimecres? O sigui, avui és el teu dia preferit de la setmana?
Sí.
Ai, que bé!
Escolta, pregunta-li quin dia morirà, que igual ho sap.
Quin dia moriràs?
No ho sé.
No? Doncs jo crec que tu has d'anar... Mira, tu has d'anar a Universitat Abat Oliva, vine amb mi, que t'acompanyo, que tenen calés, així una mica religiosa, com Andorra, vine.
Però ell marxa.
No, no passa res, ara et quedes aquí.
Noi,
mira,
deixa'm que marxi, que estan marxant els amics.
Calleu, que està fent de mentor.
Hola, aquí tenim un noi d'Andorra, té diners, ens interessa. A Escola Abat Oliva, Universitat, perdó, què li podem ensenyar a aquest nano? Vol estudiar alguna cosa d'arquitectura o una cosa així? Què tenim?
Arquitectura, aquí no tenim.
Ah, bueno,
vaja.
I alguna cosa així?
ADE, el que sigui.
ADE no ens interessa. O sí?
No estic tancat a res.
No sap ni el que vol estudiar, ni quan va néixer.
Doneu-li informació de l'ADE, per favor.
Però que la gent Estadella va fumada al Saló de l'Ensenyament, no?
No,
què passa?
No sé.
Perquè un noi que hagi oblidat la seva data de naixement...
Està peor que jo, Tete.
Mira, ara li estan explicant,
Què és AVE?
ADE, Administració i Direcció d'Empresa.
Doble grau o què vols fer?
ADE mateix.
ADE, només una, eh? Molt bé. Es nota que poques ganes d'estudiar, eh?
Com si anem a una gasolinera a fotre gasolina, és igual.
És bilingüe en la nostra universitat.
És bilingüe. Quin idioma són bilingües?
No, anglès.
I el català, suposo.
Sí, castellà o anglès.
Català i anglès has de fer.
Vale.
Anglès com el portes? Hello.
Bastant bé.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
No ho sap, tampoc.
Progressiu, no et preocupis.
Ah, molt bé, et va de puta mare, progressiu. Vale, doncs pues el deixo aquí, vaig a buscar més gent, vale?
Sí, fem un últim, un últim.
Vinga, va, anem a por un últim. A
veure, però de moment està malament l'Estadella.
No, de
moment estàs encaminant a gent.
Ha fet alguns matxs, eh?
Ferdei, Ferdei de los estudis.
Nois, teniu clar què voleu estudiar?
Vull ser futbolista.
L'altre?
Hòstia, pues ànims,
eh? Passa aquí?
Hòstia, no, la gent va a tope, meu moment,
eh? Només volen quartos.
Sí, només volen quartos, eh? Espera un moment, eh? Estic anant un altre cop a la Universitat de
Barcelona. Quartos i
Shakira. Que hi havia molta gent. Mira, eh? Mira, aquí hi ha uns nanos.
Busca, busca.
Hola, què tal? Sabeu el que voleu estudiar, nois, ja?
Sí, psicologia.
Psicologia, vale, no m'interesses. Fins ara. Un moment, eh? Sabeu què voleu estudiar?
Però i això?
Psicologia.
Psicologia també? Ostres, aquí, via dels psicòlegs, eh?
I per què dius que no t'interessen?
Bueno, perquè ja saben el que volen
clar,
fer.
Clar, l'Estadella està buscant gent.
Ah, busca gent perduda. D'acord.
Hola, què tal?
Però el demà també volia
estàs
ser arquitecte.
Estàs perduda?
No.
O sigui, perduda amb la vida laboral, no ara, eh?
Bueno, una mica.
Què? No trobes què vols fer, no?
Què et llama?
Bueno, diverses opcions i...
Jo sóc formador professional, jo t'ajudo si vols.
Bueno, jo m'anava, però...
No, tu quedes aquí, marxa, no preocupis. Eh? Molt ràpid, molt ràpid. Escolta, quin horòscop tens?
Géminis.
Géminis, molt bé.
Sí.
Futbolista preferit del Barça?
Hòstia, ara mateix el Pedri, no sé, no tinc ni idea.
Molt bé, fantàstic. El teu dia de la setmana preferit?
Dissabte.
Molt bé, perfecte. I quina cosa t'agrada fer quan tens temps lliure?
Estar amb els meus amics.
Vale, perfecte. Tu has de fer una mica de... Jo crec que psicologia t'anirà bé. Anem a buscar-te una cosa de psicologia. Què tal et sembla psicologia?
Just psicologia.
En sèrio?
Mira!
No pot ser!
Ole! Quina vista! Quina vista!
De Sabadell. De Sabadell. M'interessa molt anar a Lleida. Hem de portar gent cap a Lleida. Què tal, Lleida? Hi has estat?
Sí, Artesa.
Bueno, no és Lleida.
Artesa de Segre.
Bueno, més o menys. Està per allà.
Vale, vine cap aquí, vine cap aquí.
I pot anar en tren, que des de Sabadell...
Bueno, bé, es podria...
Si no, Girona, què tal? Anem a la Universitat de Girona, si no. Anem a provar.
No, Lleida.
Mira, tinc Tarragona, Girona, Lleida, què voleu?
Que vagi a Lleida, que amb el tren que hi ha de Sabadell a Lleida anirà molt bé l'R12.
Mira, us porto psicologia, ho tenim aquí a Lleida. Cap allà, vale, perfecte. El teu nom era?
Adriana.
Adriana, molt bé, vinga, psicologia a tope, un moment, eh? A veure, eh? Qui és la psicòloga?
La tenim ocupada, és la Judit.
És la Judit.
Ah, mira. Ocupada.
Ah, mira. Judit, quan acabis tens una noia de psicologia també, eh? Jo et vaig portant gent. Què tal? Vaig a comissió, sóc RPP.
Què?
Sóc RPP.
I què vols dir? No. Què vols que faci jo?
No, que vaig portant gent aquí. No hi ha comissió o algú?
Sí. No, tant de bo, però no.
Vale, doncs anem a Tarragona, vine.
Anem a Tarragona.
Si no hi ha comissió, no ens interessa. Tarragona,
cap a Tarragona. Jo...
Cap a Tarragona. Sí. És igual, tens un Rodalies genial.
També s'hi va molt
bé. També s'hi va molt ràpid.
La Requinza.
Senyor, psicologia, què? On s'estudia aquí a Tarragona?
Heu d'anar allà a Ciències de la Salut.
Ah, vale, perfecte, gràcies.
És química, biotecnologia, bioquímica... Llavors heu d'anar allà a Ciències de la Salut.
Vale, perfecte, doncs anem cap allà. Perfecte, gràcies, senyor, eh?
Creu correctes dos, no?, pel mig del saló. Per l'ensenyament...
O sigui, l'acabo de segrestar, bàsicament. Vale, perquè tu marxaves, no?
Sí.
Bueno, no passa res, sorties amb la carrera feta. Mira, ui, està ocupat tothom, eh? Et deixo una noia que estudia la psicologia, eh? Doncs et deixo aquí a Tarragona, eh? Molta sort, molta força, eh?
Moltes gràcies.
A vostè, que vagi bé, eh? Apa, adéu.
Molt bé, està d'ella.
Molt bé, nano.
Jo estic
solucionant el país.
Catalunya.
Falta gent amb iniciativa, gent que tingui les idees clares.
Però us he de dir que m'ha preocupat molt aquest noi que no sabia el dia que havia nascut, eh?
No sap res.
Bueno, ja.
Potser s'ha posat nerviós en veure el micròfon.
Bueno, però és que ha hagut d'agafar el DNI tot per veure quin dia havia nascut, eh? És que ni per aproximació, eh?
Ha estat una mica estrany, sí.
Així pugen les noves generacions. Estadella, gràcies.
A vosaltres, guapos,
adéu. Una abraçada. Adéu, adéu,
adéu.
Penja,
penja.
Adéu, adéu,
adéu. Penja.
Ara anirem al butlletí de les 6 i 9 minuts, que és un nou butlletí que fem. No és en punt, és 9 i 10, que ens va molt millor. Però de seguida, l'enigma. De què va passar amb aquest vol de... Bueno, aquest vol que va desaparèixer, aquest vol comercial de Malaysia Airlines, que va desaparèixer, l'MH370, amb teories que us sorprendran damunt de la taula amb la Mònica Planàs. Ara ens hi posem. De moment saludarem el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda.
Hola.
I esteu preocupats per les borses, eh?
Sí, nosaltres i bastanta més gent, suposo. Perquè les borses de tot Europa tanquen amb fortes caigudes per la por a la fallida del banc Credit Suisse. L'IBEX 35 ha perdut més d'un 4% al final de la sessió. La banca és qui més ha patit. El banc Sabadell ha baixat més d'un 10% i el BBVA més d'un 9%. A la borsa de Suïssa, Credit Suisse, que és el segon banc del país, ha perdut un 24%, però durant la sessió les seves accions han arribat a caure un 30%. El professor de finances d'EADA, Joan Torres, creu que el banc no farà fallida perquè el sistema financer europeu no es pot permetre una caiguda d'aquesta magnitud.
Credit Suisse està considerat com un banc sistèmic ara mateix, amb el que vol dir que qualsevol tema relacionat amb la fallida de Credit Suisse seria catastròfic a nivell, ja no només europeu, sinó que mundial. Posat en context, a Espanya l'únic banc sistèmic és el Banc de Santander. Parlar d'una fallida de Credit Suisse són paraules majors i no té res a veure amb el que està passant als Estats Units.
En les últimes hores, el principal accionista de Credit Suisse, el Banc Nacional Saudita, ha confirmat que no augmentarà la seva participació al banc, i Credit Suisse ja està buscant suport amb el Banc Nacional de Suïssa per refermar la seva viabilitat davant els seus clients. Encara sobre economia, el govern espanyol aprovarà demà l'acord per reformar el sistema de pensions. Serà en un Consell de Ministres extraordinari, segons ha confirmat Podem. El pacte que aquest matí han signat la Moncloa i els sindicats farà que s'incrementin totes les pensions i que es disminueixi la bretxa de gènere amb pujades molt més importants per les dones. També hi haurà un increment general de les cotitzacions socials de tots els treballadors. Els canvis seran progressius al llarg dels propers 12 anys. El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, parla d'acord històric que garanteix les jubilacions fins al 2050 i qualifica de demagògics els que el critiquen.
Pero lo hacemos de una forma gradual, prudente, comedida, que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas. Y si no, como lo he dicho varias veces, estoy dispuesto a discutir con números encima de la mesa, porque desgraciadamente se está haciendo una gran demagogia con este tema sin ningún número encima de la mesa.
Paraules d'Escrivà davant les crítiques de la patronal, que assegura que l'acord aturarà la recuperació econòmica i la creació de llocs de feina. I atenció a aquesta dada, el 22% de les dones que tenen cites amb homes a través de Tinder són violades. És el que assegura un estudi de la Federación Mujeres Jóvenes finançat pel Ministeri d'Igualtat. El document assegura que aquest percentatge de dones van ser forçades a tenir una relació sexual mitjançant violència explícita. L'estudi s'ha fet a partir de 963 enquestes a usuàries heterosexuals de Tinder d'entre 18 i 35 anys. De les 705 noies que han tingut cites a través d'aquesta aplicació, més de 150 han patit una violació. Això és una de cada 5. A més, el 58% asseguren haver-se sentit pressionades per mantenir sexe. Les autores de l'estudi reclamen mesures urgents per protegir les dones en aquests entorns virtuals. Incendi forestal a Masquefa, l'Anoia. El foc s'ha declarat cap a 4:45 vora la urbanització Almasset i treballen 10 dotacions dels bombers. Al principi també n'hi havia una d'aèria que ara ja s'ha retirat. Un dels objectius principals és protegir les construccions més properes a les flames. Segons els bombers, l'evolució d'aquest incendi, però, és favorable. I un últim apunt abans dels esports d'informació de servei és que en aquests moments hi ha uns 11 quilòmetres de cues a la ronda litoral de Barcelona entre la zona Franca i Sant Adrià del Besòs per un accident mortal d'un motorista. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda i la policia en aquests moments n'està investigant les causes. En qualsevol cas, causa aquestes 11 quilòmetres de cua en aquests moments a la ronda litoral. I ara els esports amb Oriol Jové.
Amb futbol, aquesta nit es completen els vuitens de final de la Lliga de Campions masculina amb les dues últimes places en joc pels quarts de final. D'una banda, el Madrid rep el Liverpool amb l'avantatge de la victòria per 2-5 del partit d'anada, i de l'altra s'enfronten el Nàpols i l'Eintracht de Frankfurt amb un 0-2 favorable als italians. Tots dos partits començaran a les 9 i es podran seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Pel que fa al Barça, i segons ha pogut saber RAC1, Pedri podrà ser titular en el clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou perquè ja està totalment recuperat de la seva lesió. Dembélé, en canvi, està definitivament descartat pel partit per precaució, perquè des del club no volen córrer riscos i no reapareixerà fins després de l'aturada. Sobre el clàssic, avui també s'ha fet oficial que l'equip blaugrana portarà la samarreta, el logotip de Motomami de la cantant Rosalía, en lloc de Spotify. I encara sobre el Barça i vinculat al cas Negreira, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona admet a tràmit en les últimes hores la denúncia de la fiscalia i també la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández. Un últim apunt pel que fa al Girona, perquè Aleix García s'estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, que es va fer el partit de dilluns contra l'Atlètic de Madrid.
I pel que fa al temps, la nit serà una mica més freda en la majoria de poblacions i demà a bona part del país sumarem uns graus al centre del dia. Això sí, al litoral central i a la Costa Brava les temperatures seran molt semblants a les d'avui i a les comarques de Tarragona en molts casos restarem 2 o 3 graus. Tarda amb vent del sud moderat en molts sectors de les comarques de Girona, de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona.
Aquest dimecres els vuitens de final de la Champions es tanquen a RAC1. A les 9, Real Madrid, Liverpool i Nàpols, Eintracht de Frankfurt. Els blancs volen fer bona la golejada a Anfield per ser als quarts de final. Viviu els partits amb Jaume Molló i la redacció d'Esports. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Quart de set, el que us explicarem a continuació no us ho perdeu, perquè la Mònica mira que ens ha fet viatjar a realitats, a conèixer persones diferents, a mons estranyíssims, però el d'avui és un dels documentals que més m'ha enganxat, més m'ha sorprès, més m'ha inquietat en alguns dels seus moments, perquè, tal com es diu en el documental, és la història menys resolta, o mai resolta, de l'aviació, perquè continua sent un misteri què és el que va passar amb aquest avió MH370, El avión que desapareció. Ho teniu a Netflix, un documental ple de teories, que ara algunes us exposarem i que vosaltres mateixes, com fan els espectadors o com hem fet els espectadors d'aquest documental, doncs valoreu quines s'encaixen, us encaixa millor o pitjor. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Com et vas aproximar a aquest documental? És a dir, tu què esperaves que t'expliquessin?
Jo em pensava que m'explicarien una mica més. És a dir, que hi hauria coses que estaven més ben explicades, fins i tot del record que tenia de les notícies de la televisió. Em pensava que s'havien tret més conclusions de les poques que després he descobert.
És que se sap molt poca cosa. O sigui, és que és molt fort que, després dels anys que han passat, se sàpiga tan poca cosa i s'hagi resolt tan poc com s'explica en aquest documental.
Per exemple, tu no et pensaves que les restes que havien trobat en un determinat moment eren les de l'avió, segur?
Jo, en el meu cap, aquest cas es va tancar.
Exacte.
Jo vaig pensar, mira, hem trobat les restes. Estem parlant de la vida de 239 persones, em sembla.
Perquè, a més, tenia com molt present el tros d'avió que troben primer i això.
Tot recordeu, això, que es troba una ala, troba una ala i la gent va dir, bueno, doncs ja està resolt.
Ja
doncs no, perquè aquesta ala...
Era d'ocell.
Potser no és ni de l'avió.
Què dius?
No hi ha... Bé, ja hi arribarem, perquè a més hi ha un misteri amb aquest fragment d'ala que troben, hi ha un misteri que em va semblar realment digne d'estudi.
S'ha de fer l'ADN de la pintura, que això se fa en la pel·lícula quan desraien el cotxe i desapareix el cotxe de la fuga, fan l'ADN de la pintura per a veure si la pintura del cotxe
correspon a l'any o a l'empresa.
Tenen que mirar un avió de Malàsia i comparar amb l'ADN de la pintura de la tro.
És que ho van fer i se'n van adonar que
potser no podien estar-ne tan segurs.
Exacte.
Com els havia semblat al principi. I després estaràs d'acord amb mi que hi ha un moment que és una temeritat la manera com t'expliquen com es pot sabotejar un avió.
Sí.
Perquè jo no he agafat cap tall d'aquell moment.
Hi ha un moment, perquè ara l'explicarem...
Perquè donen males idees, vols dir.
Perquè hi ha una teoria de les que ara explicarem, que és que aquest avió va desaparèixer perquè algú de dins de l'avió el va manipular. I en aquest moment s'explica com manipular.
I a més,
un avió.
T'expliquen que no cal ni entrar a la cabina del pilot, amb la qual cosa és un lloc de fàcil accés des de la zona
de la gent,
dels passatgers. Amb la qual cosa...
Just.
Una
idees.
Mena de camí que fins ara ningú sabia...
Se li hauria acudit.
De cop te l'expliquen com si fos un tutorial per sabotejar un avió, així mateix, t'ho dic. I a mi m'ha sorprès que arribin a aquest nivell d'especificitat.
Parlem del Malaysia Airlines, un Boeing 777, 227 passatgers, 12 membres de la tripulació, un vol nocturn, cap on anava?
Sortia de Kuala Lumpur i anava cap a Pequín i se'n va perdre el rastre en el moment en què des de Malàisia deixen de rebre el senyal perquè passa a connectar-se amb el senyal de Vietnam, diguem. I és en aquests segons d'impàs entre un país i l'altre que han de controlar l'avió que, diguem, que el pilot de l'avió s'acomiada d'una
torre de control.
D'una torre de control i mai més hi ha contacte amb la nova torre de control que havia de seguir la ruta de l'avió i es perd tots els possibles senyals d'un avió perquè l'avió té diferents sistemes a través del qual se li pot seguir el rastre i tots desapareixen.
És a dir, és com si haguéssim tancat l'interruptor de l'avió, no? Com si l'haguéssim desendollat.
A tots els nivells.
A tots els nivells. Res, cap senyal o alguna que ara explicarem. I l'última comunicació... La veu del pilot no denota que estigui passant res.
Exactament. S'acomiada dient moltes gràcies, bona nit, als companys que li informen de que aquell moment és el que han de desconnectar. Era un vol perfecte en el sentit de que les condicions eren òptimes.
Era una noche clara. Todo estaba tranquilo. Sube a altitud de crucero y se dirige hacia el mar de China Meridional. Poco después de la una de la madrugada es cuando las cosas empiezan a ponerse raras. El avión está a punto de abandonar el espacio aéreo malasio. Van a pasar al siguiente grupo de controladores aéreos que están en Vietnam. Entonces los malasios dijeron: Malaysian 330, contact with Jimmy 120, decimal 9. Mientras el avión se acerca a los límites del espacio aéreo malasio, el capitán del vuelo, Zahari Ahmad Shah, se comunica por radio y dice: Y 90 segundos después, de repente, el avión queda electrónicamente en silencio. Desaparece del radar. Y ahí es cuando empieza el misterio.
Estem parlant del misteri més gran de la història de l'aviació, un misteri sense resoldre del que intentarem donar algunes pistes. Mm-hmm. Tenim l'avió desaparegut, desendollat.
Sí. Hem de dir que són 3 capítols de 90 minuts i cada capítol posa les teories en un focus diferent. El primer en el pilot... El primer en el pilot, el segon en un possible segrest i el tercer en una intercepció per part de tercers. Tot i així, dins de cada aquestes 3 teories hi ha moltes subteories i d'altres que estan connectades entre elles i tranquils que no hi ha cap spoiler, diguem, important.
Jo m'he quedat amb una de les 3. Després,
tu t'has quedat amb una de les 3, eh?
Sí, jo crec que n'hi ha una que és clarament la més plausible, o la que és, com a mínim, la que explicaria més coses d'aquesta desaparició.
Perfecte. El primer capítol hem de dir que és molt angoixant, perquè hi ha tota la part de comunicar l'accident a les famílies i el testimoni de les famílies explicant les pèrdues dels familiars que van patir, i es fa molt angoixant. Perquè és com els toca reviure aquella situació i, a més, hi ha persones que van perdre tota la família en aquell vol i, per tant, eren situacions extremes i molt traumàtiques envoltades d'una gran confusió i d'una gran ineptitud.
Totalment.
Per part del govern de Malàisia, de la comunicació de la companyia aèria...
El que hauria de ser més sensible en les companyies acaba sent el pitjor. És a dir, aquelles famílies pobres acaben totes en una habitació, en una sala d'un hotel, assegudes en unes cadires, fent un drama tots plegats, que a més és una qüestió que es veu en el documental, amb una situació molt angoixant, però amb una doble variable, no només per haver rebut aquesta comunicació? És que no saben què ha passat?
Clar.
Tu, no els hi poden dir els seus familiars han mort, perquè no ho saben. O sigui, la notícia és els seus familiars han desaparegut.
Durant unes hores espera el rastre de l'avió i, per tant, deixen un marge d'hores que l'avió aparegui en l'aeroport on havia d'arribar o que rebin un comunicat d'algun altre aeroport del món dient que l'avió és allà. Per tant, mentre es calculen que l'avió té benzina per continuar volant fins a algun lloc, no es perd l'esperança de que aquest avió pugui reaparèixer. Què passa? Que com que tots els familiars estan avisats i junts en una sala, tots, l'únic que poden fer és intentar connectar telefònicament amb els familiars que tenen a l'avió.
Que és el que faríem tots. Que és... tenim el telèfon, no? Doncs truquem.
I aquí què passa? Que com que tothom està junt a la mateixa sala i tothom fa el mateix, hi ha una coincidència de la que se n'adonen tots, i és que aquells telèfons, quan ja han passat les hores en què es contempla que aquell avió ja no pot haver volat més perquè la benzina se li ha acabat... Mm. Tots els telèfons continuen tenint senyal.
Quin sentit li trobeu això? És a dir, un avió que representa que hauria de ser al fons del mar, o en els familiars,
o explotat, o
estavellat en alguna de les illes que hi han, els familiars fan una cosa molt humana, que és agafar el telèfon i trucar, i aquell telèfon dona senyal.
Però el tema és
però
que...
dona senyal, o sigui, tu...
La trucada,
tu,
com si no,
sí, sí. I no l'agafen.
Com si no contestés.
Perquè la pregunta, i això no ho sé jo, i això que soy enginyer, si tu el telèfon, que és el que normalment fa la gent, lo apaga o lo posa en modo avión, pot haver alguna possibilitat que doni to de trucada?
No, jo crec que salta directament la bústia.
Sí. Quan està en mode avió, et surt fora de cobertura.
Sí, sí, apagat
o fora de cobertura.
I a la bústia.
Sí. Fins i tot hi ha un cas en què una nena rep la trucada del seu pare, que estava a l'avió.
Que és molt fort,
i
eh?
En aquella situació de nervis i col·lapse, la nena s'espanta i pregunta què fa de si ha de contestar aquella trucada.
Sí, el telèfon posa...
papà.
Papà.
Quan ja se li havia perdut la pista,
sí,
d'avió,
sí.
Sona el telèfon.
Sona en aquella sala on estan tots, i un altre familiar, quan veu la nena dient està trucant al pare, li diu, però agafa el telèfon. I quan l'agafa, ja no hi ha ningú a l'altra banda.
Jesús.
Ai, quina cosa això, més estranya.
No, estranyíssim. És que ja veureu que tot el que explicarà la Mònica és estranyíssim.
Bé, tots els rastres que es troben en aquelles primeres hores, o possibles rastres que es troben en aquelles primeres hores de l'avió, perquè el que primer fan és anar al lloc on s'ha perdut la comunicació de l'avió. No correspon, finalment, amb l'avió. Primer hi ha unes taques de fuel al mar, que sembla que poden ser de l'avió i resulten ser d'un vaixell, i després les restes de materials que troben via satèl·lit en el mar no són tampoc de l'avió, sinó que són brossa que hi ha per l'oceà. I llavors el que es pregunten és això, com pot ser que es tallin totes les comunicacions d'un avió a la vegada?
Un avión comercial moderno está comunicado con el mundo exterior de diferentes maneras y todas se apagaron al mismo tiempo. ¿Por qué? La respuesta más obvia sería un fallo catastrófico. Por ejemplo, que el avión explotase o se estrellase contra el océano, que sufriese un incendio tan intenso que destruyera todo el equipo al mismo tiempo antes de que pudiesen emitir una llamada de emergencia. Pero no se encontraron restos del avión en el punto donde se produjo la interrupción de las comunicaciones. Si no fue un fallo catastrófico, ¿cuál es la segunda opción? La única posibilidad es que alguien a bordo del avión apagase deliberadamente las señales electrónicas de comunicación. Y de ser ese el caso, la pregunta es ¿quién?
Aquí la història està. Quan un avió deixa de comunicar-se, jo pensava que adiós muy buenas, però resulta que no. Resulta que tu pots treure les comunicacions, tancar les comunicacions, però l'avió continua emetent un tipus de senyal que es pot seguir, es pot rastrejar.
Perquè
però és que en aquest cas...
No hi ha res.
Avió desendollat.
Per tant, entrem aquí en el caos de les teories. Per una banda, hi ha un radar militar de Malàisia que sospita que hi ha un canvi de rumb de l'avió, però que no ho pot confirmar, i per tant es comença a buscar en altres indrets més enllà del que perden el contacte de l'avió. Hi ha una histèria col·lectiva perquè tothom comença a opinar que s'està buscant on no toca, i aquí hi entren les xarxes socials en part, i múltiples versions als mitjans de comunicació.
Us en recordeu? Això ho vam viure al programa. Sí. Cada dia sortia una teoria diferent.
Bueno, jo tenia misteris la teoria que estava en una illa.
Sí, que és veritat.
Ha aterrat a una illa, t'ho vaig explicar, Marc.
Sí, una illa que era una base militar, crec que també se'n parla en el documental d'aquesta base militar.
No m'han entrevistat a mi.
No, doncs no crec que ho facin, tampoc.
A més, comencen a aparèixer múltiples experts que apareixen en els mitjans de comunicació i, per tant, totes les teories de diferents experts comencen...
Però aquí l'Estolina, en parlava l'Estolina aquí al programa.
Que explicava que hi havia uns xinesos, uns senyors xinesos, que duien un sistema...
Un robot com...
Una invenció líquida...
Robocop.
Això
surt a la pel·lícula del robot.
Ara hi arribarem. Veus? Doncs això, aquestes múltiples versions, i això fa que apareguin aquest seguit d'experts. Per una banda, en el documental hi apareix Jeff Wise, que és un periodista expert en aviació que opta per investigar pel seu compte, i Mike Exner, un pilot retirat expert, 50 anys volant i, per tant, amb molta experiència, també en l'àmbit científic, que investiga amb un grup de col·legues experts de manera independent. Ells formen aquest grup independent, d'acord? Una vintena de professionals experts.
A mi em va recordar una mica el senyor Marcelí de l'aviació. És a dir, que aquell senyor a casa estava amb un ordinador i amb uns grups de WhatsApps i mira esto, mira lo otro, mira lo que ha pasado.
Però són persones entenimentades que coneixen el tema.
Amb coneixement i formació per fer.
Com vostè, com vostè.
Claro.
I després apareix...
La meva teoria,
val.
Després apareix un altre grup, potser deu ser del grup del senyor Marcelí, un grup que es diu Tomnot, que diguem que diversos aficionats es reparteixen tasques d'investigació i que no cal ser tan expert. És a dir, que si tu tens unes hores disponibles...
La qüestió està en que la zona a buscar era tan gran que bueno, ja no donaven a l'abast i van dir a un munt de gent voluntària escolta, que cadascú agafi un trosset d'aigua.
Però aquests perquè s'autoorganitzen, no té res a veure amb el govern de Malàisia.
Cadascú.
Que són els que a vegades encerten les coses.
Esperis.
Tu t'apuntaves i et deien, miri, vostè el quadrant tal, quan tingui els resultats ens avisa i si no ha trobat res ni donem un altre. I aquí apareix una senyora que... tenia hores lliures, s'apunta perquè queda molt impactada per la notícia i comença ella a buscar el quadrant que li han demanat.
Mi hobby es la fotografía, así que tengo buen ojo para los detalles. Por eso se me ocurrió que se me podría dar bien lo de buscar el avión a través de las imágenes de satélite. Como usuarios de Tomnot, no teníamos ningún control sobre las zonas en las que buscábamos. Así que me asignaron la zona más cercana al lugar donde el avión desapareció del radar por primera vez, en el mar de China Meridional. Las imágenes del satélite estaban vacías. Solo se veía el mar oscuro. Le dabas a siguiente y más imágenes negras. Negro y más negro. Y entonces, de repente, apareció algo blanco.
Atenció a la música,
Jo aquí estava molt nerviós.
Saqué de internet los esquemas de un Boeing 777. Pude identificar esta pieza como el cono frontal.
Una senyora a casa seva,
Entonces empecé a decirme a mí misma, la Virgen bendita, ahí hay restos, ahí está el avión. Entonces empecé a ver más piezas, algo que parecía el fuselaje, algo que parecía la cola. Se me puso la piel de gallina. Me eché a llorar, literalmente, porque sabía que ahí había muerto alguien, porque sabía que aquello era parte del avión. Y eso quería decir que ya no estaban vivos y que aquella no era la respuesta que esperaban las familias.
És aquí, imagineu-vos una inversió de diners, de calés, de mitjans, d'avions, vaixells, buscant tota aquesta gent... I aquest avió, i una senyora a casa seva, amb un portàtil com té aquí davant la Marta... Ella troba un quadrant amb les restes d'un avió.
Però això no et grinyola una mica?
Sí, clar.
I a més li donen el quadrant on aparentment havia, pel que ha explicat ella...
Sí, li donen el bo.
El bo. El bo li donen a aquesta senyora... Investigui vostè què és el bo, que és on és més probabilitat hi ha que trobem l'avió, investigui vostè per ser ordinadoret.
No oblideu aquesta senyora, que és una peça que més endavant...
Bueno, ens sortiran peces pitjors. Hi ha moltes coses estranyes amb tot això que esteu explicant. Només us dic que no és el pitjor testimoni que apareixerà, perquè n'hi ha algun que té una jeta o una sort que és bastant surrealista. Bé, les imatges que troba aquesta senyora, de fet, van circular molt per les xarxes socials aquell dia, perquè no sé si recordareu que intentaven fer quadrar la imatge de la taca al mar que havia trobat aquesta senyora amb la fotografia de l'avió, de tal manera que es podia com gairebé comprovar.
Són com dos peces de puzzle. Ella troba una peça de puzzle, que és l'avió.
Borrosa.
Borrosa, però si tu agafaves l'avió, el retallaves unes tisores i el posaves a sobre, home, doncs Déu-n'hi-do.
Doncs coincidava.
Doncs Déu-n'hi-do. Sí, quadrava.
Què passa? La teoria del govern de Malàisia no coincideix amb el lloc on la senyora troba les restes. El govern creu que hi va haver un canvi de rumb, que l'avió sobrevola un altre cop la península de Malàisia en direcció nord-oest i, per tant, cancel·la la recerca al mar de la Xina on buscava aquesta senyora per passar a buscar a l'oceà Índic. Resulta que troben el senyal d'un altre satèl·lit que indicaria que hores més tard de la desaparició van seguir rebent senyal en un d'aquests punts de l'oceà Índic, però també se sospita que aquest senyal pot ser erroni. Per tant, aquí ens trobem en teories d'aquelles que són bones fins que en un determinat moment se n'adonen que també poden fer aigües.
Per resumir-ho, el govern i les autoritats diuen que l'avió pràcticament va fer mitja volta. És a dir, que en lloc d'anar recte cap a Pequín, va fer mitja volta.
Una corba.
Una corba, i va tornar. És que sí, és pràcticament dir, tornar enrere. Tornar enrere. Sí, sí. I una altra teoria, que és que va continuar endavant i allà es va perdre el contacte. Mm. La senyora de les imatges és de la teoria que va tirar endavant. Mm. Després veurem on va parar això.
El govern passa a pensar, per tant, que no es tracta d'un accident, sinó d'una situació premeditada. I les sospites recauen sobre els pilots, especialment d'un dels dos pilots.
Desde el principio, de los dos pilotos, uno tenía muchas más posibilidades de ser el culpable. El copiloto era novato. Acababa de obtener la licencia para volar como primer oficial en un 777. Así que la atención se centró siempre en el capitán de vuelo, Zahari Ahmad Shah, porque era un piloto de dilatada experiencia. Y lo que ocurrió fue agresivo y sofisticado.
Bé, més endavant s'acabarà de resoldre quina és la investigació que un altre periodista farà sobre aquest pilot. En tot cas, 16 dies després de la desaparició de l'avió, el govern de Malàisia conclou que l'avió va volar cap al sud de l'oceà Índic, cap allà no hi ha possibilitats de que hagués pogut aterrar.
És a dir, que va tornar enrere.
Va tornar enrere i va anar cap al sud de l'oceà Índic, allà no hi ha possibilitats d'aterrar enlloc i, per tant, dona tothom per mort en aquell avió.
Nunca en toda la historia de la humanidad se había declarado la muerte de 239 personas basándose únicamente en cálculos matemáticos.
Clar, tu et truquen i et diuen, pues el teu fill, la teva dona, que sigui, són morts. Per què? Ah, no se sap. I on estan? Tampoc no ho sabem molt bé.
Hem fet calculat uns càlculs que a nivell de probabilitat pues l'avió va fer així.
Hi ha hagut una empresa que ens ha donat uns números, l'avió va fer mitja volta i adeu-siau, i ja està. Ah, però ha sigut el pilot.
No ho
sabem. Ho sabem. Pilot que es volia suïcidar, que és una de les coses que es diu, no? Ah, doncs no ho sabem, tampoc.
4 mesos i mig més tard passa una altra cosa. Un altre vol de Malaysia Airlines.
La mateixa companyia.
La mateixa companyia, el vol MH17, és abatut per l'exèrcit rus.
Y 4 meses y medio después de la desaparición ocurrió algo que fue como una bofetada de la realidad.
Morning, everybody. Yesterday, Malaysian Airlines flight MH17 took off from Amsterdam and was shot down over Ukraine near the Russian border.
And I think, y pensé, Dios mío. Malaysian Airlines lleva desde los 90 sin tener accidentes importantes. Y ahora, en el lapso de 4 meses y medio, ha perdido 2 777 enormes. Era una coincidencia increíble. Llegados a este punto, el MH370 no solo es un asesinato en masa sin resolver, es potencialmente una acción de guerra.
Aquí hay una cuestión. Et creguis el que et creguis, Això ha passat?
Sí.
És a dir, han desaparegut dos avions. En quatre mesos, dos avions, el mateix model, de la mateixa companyia, que no havia tingut mai cap accident, o feia molt temps que no havia tingut accidents, home... Aquí passa alguna cosa, és evident que aquí sí. passa alguna cosa.
Sí, sí. En el documental entrevisten el cap de comunicació de Malàisia Airlines, que està desesperat sí, perquè realment no sap com gestionar aquest nivell de crisi.
I que no dona crèdit.
Que no dona crèdit al que està passant, no ho entén de cap de les maneres. Per tant, ja tenim dos accidents d'avió i la sensació que hi ha la intervenció de tercers en tot plegat. I aquí apareix una altra versió sorprenent. Un pare de família, que perd la dona i dos dels seus fills en l'accident, rep la trucada d'un home que diu pertany als serveis secrets dels Estats Units, que li assegura que el govern nord-americà sap perfectament què va passar amb el MH370, perquè la zona on volava l'avió hi havia dos avions seus amb un sistema de radar que, per tant, connectaven o podien contactar amb aquest avió que després desapareix. I aquest home es posa en contacte amb una periodista del diari Le Monde que portava molts mesos investigant el cas.
Guilán me contó que se había puesto en contacto con él un alto cargo de los servicios de inteligencia que le dijo que los americanos sabían perfectamente lo que había pasado y que había dos aviones AWACS estadounidenses implicados. En cuanto conocí a esa fuente, me di cuenta de que era creíble. Era un auténtico miembro de la inteligencia. Y era otra persona más diciéndome que la auténtica historia del MH370 es radicalmente diferente de la versión oficial.
Yo me he enganchado aquí, ¿eh? En esta teoría, porque... els dos avions, aquests dos avions AWACS, perquè ens feu una idea, us feu una idea del que ens esteu escoltant, són aquells avions que porten com una mena d'antena parabòlica gegant al damunt.
Ah, sembla com un altaveu.
Que, exacte, que són avions com de comunicacions. I aquí es diu en el documental, home, dos avions experts en comunicacions han de tenir la tecnologia per fer apagar les comunicacions d'un altre avió.
Volent o sense voler.
Volent.
O, si més no, de saber que aquell avió és allà
sí.
i, per tant, de mantenir-lo controlat i saber què està passant, perquè estaven volant molt a prop.
És a dir, tu tens l'avió de Malaysia Airlines i al costat dos avions nord-americans especialitzats en comunicació que són dos antenes voladores especialitzades.
I què feien aquests avions? Què feien allà, aquests avions?
Però és segur que hi eren?
Bueno, se li dona aquesta pista a una investigadora, un alt càrrec, un exalt càrrec.
Sí, i a més es comprova que efectivament aquests avions eren allà. El que passa que aquí entrem en temes de secrets d'estat i situacions que no es poden revelar, però tenen a veure amb el conflicte amb Rússia, com després hem comprovat, perquè l'avió abatut per l'exèrcit rus, en aquest cas l'MH17, era en el context del conflicte del Donbass, diguem, els preliminars de la guerra que estem vivint ara a Ucraïna, i per tant se n'adonen que aquí ja hi ha un conflicte bèl·lic latent que ja està implicant moviments a nivell internacional i per tant comencen a pensar que allà hi va passar una altra circumstància.
És a dir, el que qui passa és que fins ara estàvem especulant el pilot, les connexions, ha fet la volta i tal, i ara aquí es fa un pas més enllà i es diu, home, a veure, l'altre accident forma part pràctica... Bueno, el tomben uns russos.
Anem a veure...
Si aquest també pot haver estat tombat o destruït o interceptat en el context d'una guerra geopolítica.
Exacte. I aquí entra un altre cop Jeff Weiss, aquest periodista que inicialment comença a investigar pel seu compte, que mira el llistat de passatgers que hi ha en el MH370 i descobreix que efectivament hi ha tres passatgers russos. Un dels quals...
Atenció, eh?
Està assegut en el seient més proper a aquesta comporta que hi ha en els avions que et permet accedir a la, tota la informàtica del, del, de l'avió.
I desmanegar-lo.
Exacte. I t'ensenyen el caminet, com has d'aixecar la catifa, etc etc. I hi ha tot un tutorial de baixar aquestes...
Les escales, i unes escales, de l'avió. Sí,
i que hi ha tot de botoners.
I desconnectes l'avió.
Què pots desconnectar i que... quan contemplen que un d'aquests russos que entren a l'avió fos el que s'encarregués de, després d'una operació de despistar el personal que s'ocupa de l'avió, accedissin...
En... Però això, vull dir, a veure, si tu obres... O sigui, si jo vaig en un avió i veig un, una persona que està obrint una comporta...
Però és de nit i tothom dorm.
Sí, sí, té raó, el vol és nocturn.
És nocturn, és nocturn, la gent home, està tothom, dormint, sí, tu... i es crea, a més...
Però tothom, entenem. Però,
per un moment.
Contemplen la hipòtesi que hi hagués una maniobra de distracció del personal de les hostesses o del personal de, dels assistents de l'avió perquè hi hagi algú que pugui fer aquest accés.
S'esmunyi
per dins. Que em sorprèn sí, sí. que es pugui fer però, tan ràpid i amb tanta facilitat.
Però aquests, aquests són especialistes.
Però responent la pregunta del que feia la Marta, com no ho hem explicat perquè no ho volem explicar, però és un lloc que...
Amenaça no... spoiler.
No, no, no per spoilers, sinó perquè la gent no t'ho convenci
a tombar avions. Per no donar males idees.
No, no és en un... És a dir, és un lloc que queda una mica amagat.
Ah.
No, és, no, no està al mig
no
del passadís.
No està a la vista de tothom,
no,
al mig d'un passadís.
No,
està en un
amagat.
Punt que et permet diguem, que no et vegin els altres, però que no et cal entrar a la cabina dels pilots, que teòricament és la que està tancada, a més que hi ha una normativa que no pots entrar.
D'acord.
Perquè fins ara, si fins ara ens pensàvem que només pots prendre el control d'un avió des de la cabina dels pilots, en aquest documental t'expliquen que efectivament hi ha una,
hi ha una altra manera. Hi ha una altra manera.
Tenim la teoria que els Estats Units estarien encobrint què va passar. La catàstrofe de l'MH17 fa pensar, per tant, que darrere hi podrien haver els russos. Bé, no, i aquí ja hem explicat això, eh? Que,
sí.
que s'haguessin emportat, no fer-los treballar, sinó que s'haguessin emportat l'avió cap al desert de Kazakhstan. Aquesta és una altra teoria. És a dir, no cap al sud de l'oceà Índic, sinó cap al desert de Kazakhstan. Bé, i també la teoria dels russos.
No me la crec.
No te la creus,
no.
Eh?
Jo sí.
Val. I aquí entrem en el capítol 3 i un personatge delirant. 16 mesos després, se suposa que apareix un tros d'avió a l'illa de la Reunió, que és aquest tros d'avió
sí.
que tots recordem haver vist a les notícies en
sí.
un determinat
sí,
moment.
Sí. Sí,
i un aficionat, un altre aficionat d'aquests que tenen temps per investigar...
Com la senyora.
Com la senyora.
Sí.
Li fa gràcia el tema... té ganes de trobar més trossos d'avió, fa una consulta, no sabem a qui, i li diuen, sí, aquest s'ha trobat a l'illa de la Reunió, però creiem que si vols trobar més coses te n'has d'anar a la costa de Madagascar, que dius, bé, ara no sabem aquest pas d'un lloc a l'altre, per què es produeix.
Por los corrient marín.
Sí.
Los
sí,
corrient
sí.
marín... Te pueden portar lo mismo que una botella, un avió, sí, un alero, sí, lo que sí, sigui, sí. d'un punt a un altre, por lo corrent marín.
Sí, però el corrent marín l'havia deixat a l'illa de la Reunió. Per tant, no s'acaba però... d'entendre perquè després te n'has d'anar a la costa de Madagascar. Però bé, és igual. Llavors, aquest senyor arriba a la costa de Madagascar, es posa a caminar per una platja...
Un senyor que sembla Jaime Albó,
ah, no.
un barret de cowboy.
Sí, 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 sí.
És així, és així.
Es posa a caminar per una platja,
sí.
tranquil·lament, i al cap de 2 hores d'haver arribat, ja ha trobat tot de trossos d'avió.
Ni els investigadors australians, ni la CIA, ni l'FBI, el Jaime Albó dels Estats Units, caminant per una platja, es troba les restes de l'avió.
I comença a trobar, a més, com molts trossos.
Sí. Però aquest senyor era de Madagascar o hi va
expressament? No, no, no.
Hi va expressament.
O sigui...
Sí, sí, sí. En aquest punt
estem. Aquest senyor, que és una persona normal, eh?
Anònima.
Anònima.
Un aventurer.
Si fos el Marc Serra.
Se'l descriu com un aventurer.
Decideix investigar una mica, li diuen, no, investiga per Madagascar. Se'n va fins a Madagascar, en persona, i va a una platja.
A l'atzar.
A l'atzar.
I torna carregadíssim.
I comença a trobar...
Carregadíssim.
Fragments d'avió.
Però molts.
Plàstics i peces
va, agafant, i... Els va ensenyant, es munta tot un xou allà, a més després convoca a familiars de l'accident de l'avió perquè vagin a la mateixa platja i els, diguem, acaben com tots participant d'una recerca
d'objectes.
D'objectes a la platja una mica rudimentària, t'hem de dir. I a més, hi ha un moment que surt un familiar que troba un tros de cartró i li diu, sí, sí, veu com és el mateix, tal, no sé què, i li fa ensenyar el tros i tal, i com tenen tot de teories.
Més, escolta, agafa el tros de cartró, no, és de l'avió, eh? Perquè posa un... és que posava prohibido salir o...
Sí.
O sigui, clar, no és que trobi un tros de cartró a l'atzar, és que troba un tros de cartró amb la serigrafia de l'avió.
De l'avió, però...
I va amb una caixa, com amb un cubell, és que és molt gros, eh? Va amb un cubell i va posant trossos a dins, que es va trobant.
A més, passa una circumstància curiosa amb el tros d'ala inicial que es troba a l'illa de la Reunió. Resulta que tots els fragments d'avió estan, tenen com unes plaques clavades, incorporades, que hi ha com els codis que l'identifiquen amb quin avió és. I resulta que aquest tros d'ala, el lloc on hi hauria d'haver aquesta placa enganxada o clavada, la placa ha desaparegut.
Home.
I és una placa que està fet perquè no salti.
Bueno,
ni...
t'expliquen que aquesta placa és impossible que se'n vagi.
Exacte.
Ni fred, ni calor, ni una patacada.
I de fet es veu com la petjada de la placa, com si hagués sigut...
Com
i...
quan treus un quadre.
Això, saps com treus
sí,
un quadre?
Queda la taca,
sí,
que queda la taca o una silueta de l'antiga placa.
Jesús.
I llavors, clar, expliquen que aquests avions, quan no els que s'accidenten, sinó els que es desballesten perquè ja són massa vells, una de les operacions que es fa és la retirada de totes les plaques perquè, diguem, ja no creïn confusió. Per tant, creuen, o es contempla la teoria, que aquell tros d'ala podria haver estat deixat a la platja de la Reunió...
Expressament.
Per crear la confusió, que fos d'un model d'un Boeing 777 antic i desballestat de fa temps, o un tros d'avió desballestat, per crear la confusió de que l'avió efectivament s'havia trobat.
La teoria és que aquest senyor el tenien totalment localitzat, perquè era un senyor normal i corrent que arribava a l'aeroport, se n'anava al duty free a comprar xocolata i llavors se n'anava a l'hotel, i que com que sabien que l'endemà al matí es llevaria i aniria a fer la prospecció, a la nit hi va anar algú... Oye, ¿esto dónde le ponemos? Ponlo aquí, que esto lo encuentran seguro. La ala la posen allà...
Però això
esto...
ho fan per despistar
clar,
del que realment va passar.
Perquè...
És una maniobra de...
Perquè algú... sembli...
Que s'ha tancat, això.
Que ja està tancat.
Que ja han trobat les restes de l'avió. I aquí, a més, apareixen la polèmica entre molts dels familiars de les víctimes. I és que uns es creuen que això efectivament és així i estan molt a favor de que aquest senyor busqui trossos d'avió... I altres familiars diuen, però això no té solta ni volta.
No?
Perquè aquest senyor els hi manté l'esperança, perquè és un senyor que es va trobant coses, i a veure què acabarà trobant. Potser acaba trobant un DNI, però clar, de la gent no troba res.
No
hi ha una bufanda, no hi ha uns mitjons, no hi ha res.
No es troba mai res, només aquests trossos, i alguns dels trossos que troba semblen trossos d'armari, és a dir, són trossos de fusta
és lamentable,
fets malbé, vull dir que tampoc sembla que siguin trossos gaire fiables. Aquest senyor tampoc genera massa confiança i, de fet, comencen a investigar qui és aquest senyor, el periodista que pren la investigació per ell sol... investiga qui és aquest senyor que està trobant tants trossos d'avió d'una manera tan casual i se n'adona que té connexions amb el govern rus.
Ui.
I aquí, per tant, creuen que és una maniobra per despistar.
És el pilot que es volia suïcidar. És una conxorxa política. És una intercepció per part d'un altre avió que el tomba. Perquè hi ha una càrrega en aquest avió sospitosa, que és una qüestió que també es parla en el documental. Tot això, Mònica, a...
MH370, El avión que desapareció, a Netflix, 3 capítols de 90 minuts.
Us deixo reflexionant, fins demà.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares, els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets... i als novells, pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares. RAC 1.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El cap de setmana del 18 i 19 de març, onzena edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Passeja pel centre històric de Caldes de Montbui entre parades i activitats per a tota la família.
Una anada d'olla grossa, molt grossa.
Més informació visiteu caldes.cat. Caldes de Montbui, el poble que vull.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, amigos. Hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín. Pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución. Césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Seu honor en activitats celebrar sencer més. Un dediquem això per Imanga a l'Encanta en Zafnacla. Què? No sabies que el manga es llegeix al revés? Doncs passa pel mes del manga de l'Afnac, que amb tot el que faran, segur que aprendràs això i un munt de coses més. A més, et regalen amb les teves compres una làmina exclusiva. Et falta Afnac i Afnac.es.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubeovilafranca.cat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. Aena. Aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ey, vinga, som-hi ja. És el moment de fer iPads.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem el català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per parlar.
Provem en català. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juanmi a Pegalajar s'estan fent realitat.
Entra a planderecuperacion.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
L'escoltes cada matí des de les 6 i ara podràs parlar amb ell. El Club Vanguardia et convida a una xerrada amb Jordi Basté el proper 29 de març a Casa Seat. Coneix el director i presentador del programa Líder de la Ràdio en una trobada exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia i Mundo Deportivo. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. T'hi esperem.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que les...